És la una del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. La missa pontifical del proper 24 de setembre per la Mare de Déu de la Mercè a la Basílica de la Patrona de Barcelona torna al programa oficial de l'Ajuntament per als dies de festa major. És una bona notícia per al reconeixement de la diversitat religiosa i també per enfortir les arrels cristianes de la celebració. Precisament la diversitat no és ignorar el fet religiós, sinó tenir-lo present per als catòlics i per a altres creences. No es demana que l'alcalde, com ja va fer l'any passat, amb la seva presència en aquest ofici, vagi a missa, per dir-ho així, sinó que representi el màxim òrgan de govern de la ciutat en un moment important per a molts barcelonins. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest divendres 13 de setembre, memòria de Sant Joan Crisòstom. Donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, comencem amb una notícia que acabem de saber. Anem cap a l'estació de Sants, perquè ho hem explicat durant tot el dia d'avui, que hi havia diverses afectacions en els trens d'alta velocitat per un descarrilament a les cotxeres de Cantunis. Doncs Adif acaba de confirmar a Ràdio Estel que aquesta incidència ja s'ha resolt. De fet, els trens que ja passen per les vies normals des de fa uns minuts. Per tant, incidència resolta a l'estació de Sants. De fet, les cues i aglomeracions ja no són les que s'han viscut a primera hora d'aquest matí. La majoria de trens d'alta velocitat que circulaven amb demora, per tant, ja han pogut sortir de l'estació per mirar de descongestionar la instal·lació que encara acumula aquestes cues d'usuaris, doncs, que no han pogut agafar el tren i anar a la destinació que volien. Doncs Adif ha decidit agrupar trens perquè hi cabessin més passatgers i descongestionar la instal·lació. Per tant, situació més o menys resolta. I avui també, amb la mirada posada al Priorat, on els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Porrera i se centren ara en perimetral de Cabassers. En declaracions a Ràdio Estel, el cap regional de Terres de l'Ebre s'ha mostrat, de fet, molt optimista, i és que el vent ha afluixat i això ha permès que els bombers poguessin treballar i puguin treballar hores d'ara en millors condicions. Aquest incendi ha afectat 111 hectàrees, de les quals s'han calcinat entre 70 i 80. Falten aproximadament uns 2 quilòmetres perquè els bombers puguin acabar d'encerclar tot el perímetre. I el cas del foc de Porrera hauria cremat unes 15 hectàrees. I un últim apunt, Ignasi, a la Catalunya Nord, bones notícies, perquè els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que crema al peu del Canigó.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el papa ja s'ha acomiadat de Singapur i vola cap a Roma, on està previst que arribi cap a 6:45 d'aquest divendres a la tarda. Tot després d'un viatge de 12 dies amb visites a Indonèsia, Papua Nova Guinea, el Timor Oriental i, en les últimes hores, com dèiem, Singapur. A més, també és notícia que l'adoració perpètua de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, formada per les històriques esglésies de l'antiga Ègara, ha celebrat el 5è aniversari aquest dijous al vespre amb una missa presidida pel bisbe Salvador Cristau. El rector Antoni Deulofeu ha explicat a Ràdio Estel que aquesta activitat espiritual és com un parallamps per a la deriva excessivament turística i comercial d'un espai tan patrimonial i tan històric. I una trentena d'entitats civils amb partits polítics, sindicats i administracions de Barcelona s'uniran per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. Serà la primera vegada que es defensin els drets d'aquest col·lectiu a la capital catalana de manera unitària. Serà amb una concentració a les 12 del migdia, dimarts 1 d'octubre. Després del bloc informatiu, entrevistarem una representant de Hakuna, aquest moviment de pastoral juvenil i música, que ara es farà present a Lleida. En parlarem. I els últims minuts seran, com cada divendres aquesta temporada, per a tres seccions. El temps de diàleg, sobre diàleg interreligiós i ecumenisme, avui, amb la nit de les religions d'aquest cap de setmana com a protagonista, la litúrgia a prop, que serà un breu diccionari sobre temes de litúrgia. Avui comptem amb el delegat de Pastoral Sacramental de l'Arquebisbat de Barcelona, Josep Teixidor, que respon a dues preguntes sobre el que és la litúrgia. I, finalment, en sortida, amb un nom propi, el de la processó de la Mercè, que es fa aquest diumenge a 6:45 de la tarda amb sortida de la Basílica de la Patrona de Barcelona i arribada a la catedral, des d'on Ràdio Estel a 7:45 transmetrà, com cada diumenge, la missa. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions a l'equip, amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa i la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
Ho dèiem en començar. El programa de les festes de la Mercè de Barcelona torna a incloure aquest any la missa pontifical. Tot i que sigui com a missa concelebrada i no doni cap tipus d'informació, a part de l'hora d'inici, a 10:45 des de la Basílica, aquesta és la primera vegada des de l'any 2015, quan va començar a governar Ada Colau a la capital catalana, que aquesta celebració eucarística de Festa Major apareix novament al programa oficial, com ja havia passat abans del 2015. Aquests anys han estat moltes les personalitats que havien demanat que no s'exclogués la missa pontifical del programa municipal. És el cas del president de l'Associació de Cristians, Josep Miró i Ardèvol, que el 2017 va explicar que la presència de l'ofici religiós estava obligat per un mandat municipal que el mateix consistori barceloní havia aprovat el 2010. No obstant això, tot i les peticions d'aquesta i d'altres entitats d'inspiració cristiana, els mercedaris i fins i tot l'arquebisbat de Barcelona, que també s'hi havien sumat a la petició, la missa no ha aparegut en el programa oficial durant 9 anys consecutius. També l'any passat, tot i que l'alcalde ja era Jaume Collboni, però el programa havia estat elaborat per l'equip anterior. Amb la inclusió de la missa novament en el programa d'aquest any, aquesta celebració, que no s'ha deixat mai de celebrar, recupera la condició d'acte institucional, en espera de saber si aquest any novament hi seran presents l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Els últims anys, el president català no s'ha fet present físicament, hi ha delegat en algun conseller o consellera, però fins al primer any de Carles Puigdemont, el 2016, sí que havia estat pràcticament cada any fixa la presència, com dèiem, del president de la Generalitat. També hi haurà altres autoritats civils i militars, representants d'entitats de cases regionals i d'altres col·lectius en aquesta missa que el 24 de setembre a 10:45 del matí transmetrà en directe a Ràdio Estel.
Sense distància. L'Església a peu de carrer.
Ara, l'altra notícia del dia. El papa Francesc ja s'ha acomiadat de Singapur. Concretament ha estat cap a les 4 de la matinada, hora catalana. El pontífex es troba ja volant de tornada cap al Vaticà després de 12 dies intensos de visites a Indonèsia, Papua Nova Guinea, el Timor Oriental i aquests dos últims dies Singapur. Està previst que Francesc arribi a l'aeroport de Roma Fiumicino cap a 6:45 de la tarda i així haurà acabat ja formalment el 45è viatge apostòlic de l'actual pontífex. A l'aeroport Changi de Singapur, el bisbe de Roma ha estat rebut pel ministre de Cultura del país, de Singapur, i ha parlat breument abans d'embarcar en aquest vol de més de 12 hores. Abans d'entrar a l'avió, moltes persones l'han saludat, algunes li han demanat fotografies i altres li han regalat llibres o altres objectes. Com és habitual, en aquest vol de tornada, el papa respon en una roda de premsa a bord a preguntes dels periodistes. Segurament a 6:45 podrem tenir alguna noció, a 6:45 de la tarda, en l'informatiu de tarda, i en qualsevol cas, en les properes hores informarem d'aquesta roda de premsa. En qualsevol cas, l'última cita de l'estada del pontífex a Singapur ha estat una trobada interreligiosa amb joves al Catholic Junior College. Francesc s'ha adreçat als joves i els ha demanat que siguin valents, que evitin les zones de confort i, en un discurs improvisat, els ha demanat ser constructius i crítics. Escoltem el Sant Pare.
Tres paraules que voy a ver.
Tres paraules que vosaltres heu dit m'han colpit. Crítics de saló, zona de confort i tecnologia, com una cosa que podeu utilitzar, però que heu d'utilitzar bé, perquè si no és un risc.
Com un dovere de usar, anche un rischio de usar. Un jove...
Un jove ha de ser crític. Un jove que no critica, va, res.
Ma...
Però ha de ser constructiu en la crítica, perquè hi ha una crítica destructiva. És una crítica, però no fa un camí nou.
C'è una crítica destructiva. És tanto crítica, ma non fa una strada nuova.
Una jove de la religió Sikh, un jove hindú i una altra noia catòlica han obert la trobada d'aquests nois i noies amb el pontífex parlant de les seves experiències en el diàleg interreligiós, precisament. Han estat tres testimonis als quals el papa ha respost deixant de banda el discurs escrit que havia preparat, fins i tot ha fet una broma quan li traduïen les paraules a l'anglès, explicant que allò que deien en anglès les veus del lloc de la trobada era en realitat el seu discurs escrit. Després d'això s'ha fet el trasllat a l'aeroport de la ciutat-estat, com dèiem aquesta matinada hora catalana, i així s'acaba aquesta visita, on Francesc ha pronunciat 12 discursos, 4 homilies, i ha viatjat en 7 vols entre uns països i altres, entre Àsia i Oceania. Tornem a parlar ara de casa nostra, perquè l'adoració perpètua de la parròquia de Sant Pere de Terrassa, formada per les històriques esglésies de l'antiga Ègara, ha complert 5 anys i amb aquest motiu s'ha celebrat aquest dijous al vespre una eucaristia presidida pel bisbe de Terrassa, Salvador Cristau. El rector d'aquesta comunitat cristiana, les esglésies de Sant Pere, Antoni Deulofeu, ha dit en una entrevista a Ràdio Estel que aquesta activitat espiritual i eucarística és especialment necessària en un lloc patrimonial i turístic com aquest.
Com que la Seu de Gara és un lloc molt emblemàtic, sempre he tingut aquella petita por que els llocs que són culturalment importants, no? Doncs el tema del museu, que és important, patrimoni, però que això no llevi el sentit i significat. Per tant, l'adoració perpètua més com un parallamps, no? Jo vaig trobar-ho molt, molt, molt adequat per aquell lloc, no? Perquè és un lloc d'encontre, és un lloc, doncs, que òbviament, doncs, hi ha molts interessos, no? Però a mi m'agrada aquesta realitat de l'adoració perpètua perquè sempre ens fa memòria de Crist present.
Antoni Deulofeu ha explicat també que l'adoració perpètua és una porta oberta permanent a la presència de Crist en l'Eucaristia.
Això vol dir que tots els dies de l'any, tots els dies, totes les hores, sempre està oberta la capella de l'adoració. I que sempre hi ha un adorador. Gràcies a Déu, el que impacta és que en tots aquests anys, llevat del temps de la pandèmia, doncs mai ens hem trobat amb el problema de que hagi quedat una hora sense que hi hagi un adorador. És obvi que el Divendres Sant, per tema litúrgic, no hi és, però per mi és una cosa que commou, no? 5 anys i veure que en tot moment hi ha gent i ja pot ser l'hora més difícil que sempre hi ha un adorador.
Finalment, el rector de les esglésies de Sant Pere de Terrassa ha anunciat per al proper 20 de novembre un acte d'ajuda a l'església necessitada en què s'il·luminaran de vermell les mateixes esglésies històriques de Sant Pere.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Resumim breument altres notícies. Una trentena d'entitats civils, incloent-hi partits polítics, sindicats i administracions de Barcelona, s'uniran per celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans. Aquesta serà la primera vegada en què es defensen els drets d'aquest col·lectiu a la capital catalana de forma unitària, incloent-hi, naturalment, l'Església i altres entitats d'inspiració cristiana, ja que s'ha convocat una concentració transversal massiva i reivindicativa. Els organitzadors han explicat que aquesta concentració es farà el mateix dimarts 1 d'octubre a les 12 del migdia a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. L'objectiu, segons es diu en un comunicat, és que totes les persones grans de Catalunya, i també les no tan grans, surtin al carrer carrer l'1 d'octubre per exigir i reivindicar un envelliment digne i per defensar els seus drets reconeguts per les Nacions Unides. Va ser el 1990 quan l'ONU va fixar aquest dia, el 1 d'octubre, com a Dia Internacional de les Persones Grans, i des d'aleshores les organitzacions dedicades a les persones grans arreu de Catalunya, entre elles la comunitat de Sant Egidi, molt implicada en aquesta cura de l'ancianitat, lluiten per sortir de la invisibilitat social i per obrir canals de participació perquè la societat aprofiti el capital social que hi poden aportar. Els claretians diran l'últim adéu a la ciutat de Lleida amb una celebració de l'Eucaristia aquest dissabte a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, a les 7 de la tarda, presidida pel bisbe Salvador Jiménez Valls. La celebració compta amb la participació del superior provincial de la província de Sant Pau, Juan Martínez Caiturrieta, i el consultor prefecte d'espiritualitat i formació Màxim Muñoz. Aquest serà l'últim acte de comiat de la comunitat claretiana, que ja dissabte passat, dia 7, ja havia participat en una eucaristia i un acte d'agraïment. Aquesta missa del 14 de setembre d'aquest dissabte serveix per oficialitzar, a més, l'entrada de Víctor Martínez Mateu, sacerdot diocesà de Lleida, com a nou rector de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret, on actualment, o fins ara, millor dit, vivien els tres sacerdots de la comunitat claretiana, concretament Dionisius Pascalis, Josep Vilarrúbies i Nemesi Solà. Ajuda a l'Església Necessitada ha presentat el projecte de formació i suport al treball pastoral dels laics a Cuba a partir de la idea que els laics, la pedra angular de l'Església al país caribeny, són la columna vertebral de la missió rural. L'Església parteix del fet que el 55% de la població cubana, segons dades de la Santa Seu, es declara catòlica. Però, en canvi, és un país on manquen les vocacions sacerdotals i surt a la llum la tasca que hi fan els laics, les persones que s'han convertit en el pilar fonamental de l'Església, segons Ajuda a l'Església Necessitada. I l'Església celebra a Espanya aquest diumenge la Jornada Mundial del Turisme amb el lema Turisme i Pau. Aquest any, la commemoració està marcada pel jubileu del 2025 a Roma. És una jornada que oficialment es viu el 27 de setembre, a nivell mundial i civil, però que el Departament de Pastoral del Turisme de la Conferència Episcopal Espanyola avança aquest tercer diumenge de setembre per no fer coincidir el dia amb la Jornada Mundial de les Migracions, que sí que és el darrer diumenge de mes, aquest mes, el 29 de setembre. D'aquesta manera, l'Església s'adhereix a Espanya al missatge del Dicasteri per a l'Evangelització, que defensa el turisme com un moment per a la reflexió i el compromís personal, que fins i tot es pot convertir també en un compromís concret per la pau. També diu el Dicasteri que el turisme pot acabar sent signe concret i tangible per la construcció de la pau, i que, com destaca, en temps de guerra el turisme és un símptoma més de pobresa entre la població que pateix els conflictes bèl·lics. Avisa també el Dicasteri per a l'Evangelització que la guerra comporta una sèrie de conseqüències de les quals sovint la gent no és plenament conscient i que, a més, afecten directament la vida de les persones, perquè allà on hi ha violència de guerra tots estan afectats i ningú no queda exclòs.
Ràdio Estel. Tot Sardana, el programa de referència pels amants de la sardana. Actualitat, agenda, peticions, dedicatòries, estrenes i un espai per les colles sardanistes. El programa d'agà de Ràdio Estel que preserva i difon la dansa nacional de Catalunya. Tot Sardana, els diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel, amb Gerard Carrión.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Això és Sense Distància, us acompanyem a Ràdio Estel. Celebra el mil·lenari de Montserrat el restaurant La Vinya Nova del Bruc, una antiga masia propietat de l'orde benedictí de l'Abadia. Masia restaurant al peu de la muntanya de Montserrat, et permetrà gaudir de la millor carn a la brasa i dels nostres arrossos en un entorn immillorable. T'hi esperem. I per a reserves podeu entrar al restaurant, al web restaurantvinyanova.com o trucar al 93 744 8604. Vine a passar el teu dia al restaurant Masia Vinyanova. Viuràs Montserrat amb els cinc sentits.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
El moviment Hakuna de joves, espiritualitat, acció i música ha rebut el vistiplau del bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, per establir-se a partir d'ara en aquesta diòcesi. Els projectes d'aquest moviment i la seva nova presència al bisbat de Lleidatà els volem comentar ara amb Maria Buisan, que és membre de Hakuna a Lleida i que ha estat uns anys coordinadora d'aquest moviment. Maria Buisan, hola, bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Encantat de saludar-la i de saludar Hakuna. Ens pot recordar o ens pot explicar què és Hakuna per aquells que no coneguin aquest moviment?
Doncs Hakuna és un moviment que realment atreu a... Bueno, va començar com un moviment per a joves, però en realitat ara pues és... s'ha fet a nivell mundial, no? I és un moviment que convida a tothom que tingui aquesta set de poder arribar a Déu.
Mm-hmm. Molt bé, un moviment que atrau, que convida a acostar-se a Déu als qui tinguin set d'ell. Sabem que el lloc on s'establirà Hakuna, o s'estableix ja, és la parròquia de la Mercè, de Lleida. Com ha estat el procés perquè Hakuna aterri a Lleida? Com ha anat tot?
Doncs va començar amb uns joves d'aquí de Lleida que ja, bueno, van conèixer aquest moviment i el van voler portar a la ciutat de Lleida. Des d'un primer moment es va trucar a diverses portes i realment va ser complicat que algú pogués obrir la porta, no? Perquè era algo molt, molt nou i, clar, també s'ha de tenir una mica de compte, no?, amb les coses noves que sorgeixen. Però finalment a la parròquia de la Mercè pues, van obrir les portes i es va poder iniciar. Llavors, d'això farà uns 6 anys... Uh-huh. I a poc a poc ha anat creixent i fent arrels aquí a la ciutat de Lleida.
Com funciona Hakuna normalment? Formeu grups de música, també de fe, d'espiritualitat. Quins són els elements principals del vostre carisma?
Doncs Hakuna és molt conegut sobretot per la seva música, per les adoracions que es fan. Nosaltres ens reunim els dilluns, fem tots els dilluns adoració. Durant l'adoració hi ha moments de música. Després també es fan grups de formació, que es diuen revolcaderos. Bueno, una mica tot, no? És, al final, crear aquesta comunitat entre els joves i els no tan joves, perquè ja et dic, a la nostra parròquia hi ha gent de totes les edats i funciona a la perfecció. Llavors, una mica és viure la fe amb grup, no?
Uh-huh. Viure la fe amb grup, compartir-la, estimular la música. Vostès tenen un estil de música moderna, però molt integrada també en la litúrgia. Canten en les misses o en altres celebracions?
Exacte. Inclús moltes de les cançons que es canten són salms.
Uh-huh. Molt bé, teniu un estil llavors propi amb els salms.
Sí, exacte.
Molt bé. Tot va venir per un sacerdot, Pedro Manglano, no?, que va ser el fundador a nivell mundial, i a partir d'aquí tot això s'està estenent des de fa pocs anys, pel que sabem. És a dir, sou un moviment molt nou.
Sí, Hakuna realment va néixer el 2013, si no m'equivoco, uh-huh, per una jornada mundial de la joventut. I, bueno, va començar com algo, pues, això, un grup d'amics, i avui en dia és a nivell mundial que s'ha extès.
Mm-hmm. Jornada Mundial de la Joventut, la del 2013, històrica, a Rio de Janeiro, on el papa va demanar als joves que hagan lío, no?, va dir, entre altres coses.
Exacte. Sí.
I què ens destacaria dels projectes que té ara Hakuna, concretament a Lleida? Viure la fe en el dia a dia, alguna activitat concreta que vulgui anunciar, Maria?
Pues com a activitat concreta, jo destacaria ben bé a la ciutat de Lleida el que són les adoracions, també a convidar la gent a anar a missa, perquè és un moment molt important, realment. L'adoració també ho és, però com a cristians no hem de perdre la visió de l'Eucaristia. Uh-huh. I que la gent visqui la fe sense por i amb ganes, perquè realment, bueno, jo parlo des de la meva experiència personal, a mi la fe m'ha donat la vida i trobo que a molta gent li pot donar també.
Doncs que aquesta fe que dona la vida sigui viscuda, estimulada entre molts joves, entre molts nois i noies, en aquestes adoracions que organitzen setmanalment, per exemple, o en alguns llocs diàriament?
Sí, setmanalment, normalment és els dilluns, però Hakuna realment no està vinculada a cap parròquia. Sí que és veritat que la parròquia de la Mercè ens obren les portes i ens cedeixen pues, l'espai, sobretot el padre Vicente, el padre Dinís, estan amb nosaltres allí dia a dia, i també el padre Paco de la parròquia de Sant Martí. Llavors, on ens deixen fer adoracions, allà anem.
Molt bé, doncs benvingudes siguin les estones d'adoració eucarística que avui ens ha comentat Maria Buissant, membre de Hakuna Lleida, i que ha estat coordinadora uns anys d'aquest moviment a la diòcesi lleidatana. Moltes gràcies, Maria. Vol enviar-nos un últim missatge des de la vostra alegria juvenil, però sempre amb la música també i vaja, l'adoració eucarística, com deia.
Sí, jo animo a totes les persones, siguin de l'edat que siguin, a donar aquest pas i a poder viure la fe sense barreres i amb alegria.
Gràcies, Maria Buissant, membre de Hakuna Lleida. Enhorabona per aquesta aprovació diocesana, que vagi molt bé. Tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Una pausa, de seguida la litúrgia a prop i les dues seccions també dels divendres.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Un canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Un canal online amb l'Eucaristia diària, espais de contingut religiós i música espiritual. És Ànima Estel. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel oficial. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online al teu servei. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La Sagrada Família es prepara per celebrar les jornades de portes obertes per la Mercè, una cita anual per donar a conèixer a la ciutadania l'estat de les obres i visitar la Basílica de forma gratuïta. Aquest any, a més, s'ampliaran les jornades a 4 dies, que seran el 21, el 22, el 23 i el 24 de setembre. I fins a 20.000 persones podran gaudir d'aquestes portes obertes. Les persones interessades poden inscriure's al sorteig d'entrades que s'està fent des de dilluns passat, dia 9, i fins aquest proper dilluns, dia 16, a les 10 del matí. Podeu entrar per entrar en aquest sorteig al web sagradafamilia.org o també buscar la Sagrada Família a les xarxes socials. No us ho perdeu. Després d'aquest incís, arriba ara ja el temps de diàleg.
Compartim la informació que t'interessa. Sense distància.
Temps de diàleg.
Barcelona acull aquest cap de setmana la novena edició de la Nit de les Religions, Conviccions i Creences en Diàleg. Durant aquests dos dies, sota l'organització de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i Interconviccional, AUDIR, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la col·laboració de la Fundació La Caixa i moltes entitats, i evidentment les mateixes creences religioses, es posa de manifest la riquesa i la diversitat de la capital catalana. L'objectiu d'aquest certamen és fomentar un punt de trobada i de diàleg entre la ciutadania a Barcelona i les comunitats religioses i entitats de diferents conviccions. Es busca també trencar prejudicis i estereotips que són font de diverses formes de discriminació, així com promoure els valors de la cultura de la pau. Són desenes els centres de culte oberts, especialment aquest dissabte, també diumenge, i es poden visitar, per exemple, llocs com a novetats, com el que té la comunitat xinesa, o també participar en un acte interreligiós organitzat per Migrastudium. Ara destaquem algunes d'aquestes activitats. Ens acompanya per fer-ho Aroa Ortega, que ha vingut aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Aroa Ortega és membre de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i de l'equip organitzador de la Nit de les Religions. Aroa Ortega, bona tarda i gràcies, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, com està i com es presenta la Nit de les Religions?
Com es presenta? Doncs aquesta, no, bueno, ja sí, ja és l'edició número... la novena edició. I aquest any és l'any en el que hi ha més activitats. Sobretot en rutes guiades que també es fan.
És veritat, no ho havíem dit, però molt important. Sí,
sí, hi ha rutes al carrer, hi ha rutes al MUEC, al Museu de les Cultures del Món, també, que es troba al Born. I en aquestes, dins d'aquestes rutes es fan activitats que ja estan organitzant estan organitzades des de diferents comunitats també. O sigui, l'activitat que fan és interreligiosa, però a més l'estan fent comunitats diferents, de diferents tradicions, que això no estava passant fins ara. O sigui, era una, no?, la que liderava una activitat concreta i prou dins del seu espai. Però aquest any, doncs, encara és més inter.
Clar, o sigui, a banda de les religions que obren les seves portes, diguéssim, com a religions pròpies,
sí,
aquesta activitat compartida també és un enriquiment, no?, que pel que veig evolucionant a més.
I a més, hi ha un parell d'elles que hi participen persones que ja són, venen més de l'àmbit teòric, acadèmic, no?, des de l'arqueologia, la història, que expliquen potser els diferents temes més enllà de la convicció de la pròpia teologia, no?
Uh-huh.
I que jo crec que també s'obre una mica el mirall dels mateixos temes, però des de diferents punts de vista, també.
Recomanem entrar a internet, en qualsevol cercador, buscant Nit de les Religions Barcelona o Nit de les Religions 2024,
sí.
Es troba...
Allà es troba el programa. En versió mòbil, en versió PDF, tu pots descarregar i allà tens el mapa, on es pot veure a la ciutat a diferents punts on hi ha activitats. I bueno, i tot el programa, no?, sencer, amb els horaris.
Molt
sí
bé.
Que haig de dir que les activitats que són de preinscripció, que ja estan totes plenes. Mm-hmm. Això ja, o sigui, arriba tard, qui vulgui apuntar-se alguna.
Molt bé.
I com a novetat,
sí
que, perquè ha estat un canvi d'última hora, la Wicca Celtibera,
De les tradicions paganes, sí.
Sí, al final no hi seran, no poden participar, un tema inter de l'equip que s'havien organitzat d'una manera que al final no pot ser. I després, el Gurdwara que està en el Raval, la Gurdwara de la comunitat Sikh, normalment aplega molta gent, atreu molt pel tema dels turbans, no? És molt més...
D'aquest naturisme, no? De no tallar-se el cabell, sí, per exemple.
Sí, doncs no hi poden participar perquè tenen el centre que estan... pensaven que el tindrien enllestit ara, però estan en obres i encara no ha pogut ser.
Bé, són imprevistos que en
per
tota obra...
Per si algú
obra...
anava cap allà, que ho sàpiga, que no hi són.
En tot cas, per a més endavant, quan tinguin enllestides les obres, també recomanem visitar la comunitat Sikh, que també tenen, em sembla, que un servei de donar menjar, no?
Sí, ells cada migdia obren les portes a qui vulgui, necessiti un dinar, el fan, sense
cap problema. Novena edició de la Nit de les Religions de Barcelona, l'estem comentant amb Baroa Ortega, membre de l'equip organitzador, que està liderat, evidentment, per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós Interconviccional, a UDIR. Moltes activitats de visita a centres de culte de totes les creences catòliques, altres cristianes, islam, sikhisme, judaïsme, es pot visitar una sinagoga, per exemple, i també es poden fer rutes i una activitat interreligiosa a Migra Studium, que m'ha semblat especialment interessant. I també la novetat dels ateus de Catalunya, no? Perquè aquí, és a dir, aquells que creuen en un Déu també poden dialogar amb els qui no creuen en un Déu.
Sí, de fet, bueno, no és la primera vegada que participen, no han estat en totes les edicions, això és cert, però vam creure que era interessant també perquè hi ha una part de la població important que diu que no creu en res, però això també en si mateix és una convicció, no?
Clar,
aleshores,
clar.
Vam creure que era interessant i per què no hi podien ser, no? Explicar també aquesta manera d'entendre la vida sense cap Déu al darrere.
Clar, sí, sí. No? Recordo una tesi del gran sociòleg Joan Estruc que deia que els ateus són els més crèduls entre els qui tenen alguna convicció. És curiós, aquesta fa pensar, eh?
Sí,
no vol dir que ara s'hagin de canviar allò que sembli el món al revés. No,
sí,
però,
sí, sí, però, no, però és una curiós. Reflexió molt profunda.
Molt profunda,
al final.
Efectivament. Doncs seguim parlant de la Nit de les Religions, oferint activitats. Deia que també m'ha cridat l'atenció la comunitat xinesa, que clar, és una comunitat nacional, no? Però suposo que des de les seves tradicions budistes o d'altres majoritàries
de fet,
a la Xina...
Sí, i aquest any hi ha una comunitat... aquesta que dius...
La xinesa, o sigui que a vegades són ofertes transversals, que no són potser d'una religió concreta,
sí,
no?
Sí, exacte, perquè ben bé, si quan ens expliquin en aquesta comunitat qui vagi, es trobarà una mena com de... és un 50% budisme, al final és del territori d'origen d'on venen, no? Entre un budisme, un hinduisme, un cristianisme oriental, no? És aquest sincretisme que de vegades des d'aquí no entenem gaire... I que és una població força significativa que
significativa,
tenim aquí a la ciutat.
I tant, i tant, no cal dir-ho. I significativa en ella mateixa, el país gairebé frec a frec amb l'Índia, el més poblat del món, amb més de 1.200 milions d'habitants. Doncs molt bé. Aquesta activitat quan és? Ho dic per si la podem oferir.
Aquesta diria que era el diumenge al matí.
Diumenge al matí.
Jo no m'he après el programa.
No es preocupi,
Ignasi.
No es preocupi. El mirem i ja està.
Però sí, jo diria que aquesta era diumenge al matí. En el programa és el número... El tinc aquí davant, però...
Sí, jo també l'estic buscant, però bé, no passa res, eh?
Sí, no el trobo ara mateix.
No es preocupi. Doncs diumenge al matí la comunitat xinesa també es pot... buscar en el programa. En tot cas, si ho trobem ara en els propers minuts, ho diem. I si no, doncs, qui estigui interessat podrà anar-hi amb tota seguretat. Bé, hi ha alguna cosa de les rutes ens pot comentar o a Ortega? Per exemple, què és? Perquè molts ens poden escoltar i poden estar preguntant-se, seran rutes assequibles, si potser tinc més dificultats per caminar? Potser el fet no és només caminar, sinó anar veient diversos centres, diversos llocs.
Sí, hi ha unes rutes que ja s'han fet altres anys, que és la del diàleg interreligiós del grup que ha treballat tot l'any a Gràcia. Aquesta sí és una passejada molt, molt agradable. Entres a diferents espais de comunitats diferents. La del Raval també. I dins de cada espai és la pròpia comunitat que t'explica una mica la seva tradició. més diferents és la ruta que s'anomena Religió i Religiositat, que aquesta la lideren, l'expliquen des de l'Associació d'Antropologies, i aquesta és més sociològica, més antropològica, des del punt de vista més, bueno, més social, no?, al final. Uh-huh. Però també és igual d'agradable, o sigui, i crec que també s'obre bastant la mirada a aquesta branca més evangelistes, no?,
dins del protestantisme, ampli protestantisme.
Sí, jo crec que aquesta serveix molt per poder discernir i poder preguntar també sobre aquestes branques, que a vegades hi ha matisos que no...
Naturalment. Doncs la Nit de les Religions, aquest dissabte i aquest diumenge, novena edició a Barcelona. Barcelona, de fet, és ciutat pionera a Catalunya, però em sembla que els últims anys ha anat a altres ciutats, no? Tarragona, sí, per exemple.
Sí, de fet, aquest any hi ha nous municipis que també ho faran en el mes d'octubre, novembre, crec que Reus entrava aquest any, hi ha un parell més també que s'han afegit, amb menys diversitat de comunitats, però amb la diversitat que tenen. No?
Amb el mateix esperit, que és compartir aquesta dinàmica de diàleg entre religions i conviccions, i com un fet positiu de la societat, de fet, no? Aquesta societat que és plural religiosament, i on les religions també tenen una dimensió pública, encara que les administracions civils, sempre ho diem, siguin neutres religiosament,
no, però evidentment, o sigui, al final cadascú dins del seu calendari, i dins del calendari en el que ens regim tot, al final aquí a la ciutat gira al voltant molt de tradicions que són d'orígens religioses, no? I com a mínim, doncs, sàpiga una mica d'on venen.
Clar que sí. Bé, l'última pregunta la volem fer ara a Ortega sobre l'acte inaugural que es va fer aquest dijous a Barcelona. És una mica com el punt de partida. A vegades es feia el mateix dissabte, però ara s'avança i també està bé, no?, perquè així també s'invita més la gent a participar. Com va anar l'acte? Què ens explicaria? Em sembla que es va estrenar allà el nou director general d'Afers Religiosos, Ramon Bassas, eh?
Tot just, sí. Sí, va donar una benvinguda. El primer acte que tenia va ser ahir. Va ser un plaer, perquè també, doncs, que el seu primer acte, no?, sigui dins d'una activitat d'Audi, doncs estàvem encantats. També després va haver-hi una taula on s'explicava eren persones que... eren quatre persones
de tradicions
diferents, i parlaven bastant de la seva experiència i com ho viuen en el segle que estem, amb la rapidesa de les coses que tenim avui, però sí que anava una mica més encarrilat en com percebim el temps, quin valor té el temps i les festivitats que giren al voltant del nostre calendari. Uh-huh. I va ser una taula oberta a tothom, a l'escola.
Es podien fer preguntes,
sí,
després.
Sí. I jo crec que van anar bé, d'assistents també, i això sempre... és veritat que convida que les comunitats que hi participen el cap de setmana es puguin veure, perquè si només estan, no, a disposició aquest cap de setmana, però després no hi ha com una prèvia o alguna cosa, no?, on ens puguin conèixer, veure, moltes vegades per elles mateixes no ho fan. I no per falta d'interès, però que no troben l'oportunitat, no? I crec que això també els ajuda.
Doncs bé, l'acte inaugural aquest dijous, i aquest dissabte i aquest diumenge les activitats portes obertes, rutes...
Mira, de les rutes, Ignasi...
Sí, endavant.
L'única ruta que hi ha que no és a dins de la ciutat és la del cementiri de Sants, la Sants Montjuïc, l'antic cementiri. No és a dins de la ciutat, queda una miqueta més apartada, però és veritat que val molt la pena.
Molt bé. De fet, sí que és dintre del terme municipal, però és
sí,
més apartat.
Sí, no està, exacte, no està al centre, no està a prop, no? O sigui, està una miqueta... Has d'agafar un autobús o...
Cap problema. Molt bé. Doncs la Nit de les Religions, novena edició, i una última qüestió encara, però ja per acomiadar-nos ara a Ortega, tot agraint-li la seva visita aquí a l'estudi de Ràdio Estel, li pregunto una mica pel gran objectiu o el gran desig dels organitzadors sobre aquesta activitat, la Nit de les Religions, una mica seguint el mateix esquema lingüístic de Nit dels Museus o altres nits de portes obertes, no? Les religions també poden obrir les portes. Quin és el gran objectiu? I sobretot de cara a la propera edició, que serà la desena, no sé si preparen alguna novetat.
Sí, per ser la desena, oi?
Ja ho poden anar pensant, no?
Sí, no, potser sí que acaba alguna novetat, però, bueno, sí que podem dir que hem vist que considerem que s'ha consolidat el projecte a la ciutat, cada vegada més conegut, també per les escoles, i que i ens agradaria que hi participessin més agents, que no només siguin religiosos, no? Aquest any hem trobat ja persones des de l'àmbit docent interessada en poder participar i poder disposar també del seu temps i del seu coneixement per la gent, i jo crec que serà, és un repte, però jo crec que pot ser més interessant encara.
Molt bé, doncs que aquest servei a la pau, que en definitiva també és el és que això. Compartim tots, sigui enfortit amb aquesta i amb altres activitats d'Audir i d'altres fòrums interreligiosos que tenim amb nosaltres. Moltes gràcies a Aroa Ortega, de l'equip organitzador de la Nit de les Religions de Barcelona, per haver-nos acompanyat. Que vagin molt bé.
A vosaltres.
Que molta gent visiti tot.
Esperem que sí.
Exacte. I fins una propera ocasió.
Merci, gràcies per convidar-nos. Adéu-siau.
De seguida, la litúrgia a prop i la sortida dels divendres.
La litúrgia a prop.
Com us anunciàvem al principi, aquesta temporada, la litúrgia a prop torna amb un format breu i amb vocació de ser un diccionari de paraules que ens poden interessar, que us poden interessar a tots. Aquest diccionari litúrgic comencem compartint-lo amb Josep Teixidor, sacerdot de l'Arxidiòcesi de Barcelona i delegat de pastoral sacramental d'aquest arcabisbat. Li volem preguntar, bona tarda, mossèn Teixidor, primer de tot, què és la litúrgia? Aquesta és la paraula. Què és la litúrgia?
La litúrgia, com el seu nom indica, vol dir obra pública. Quina és aquesta obra pública? És l'obra de Jesucrist, l'obra de la salvació, l'obra de la redempció, tot allò que l'Església creu i que Jesucrist ha donat a la seva Església, aquesta obra de la salvació, perquè la celebri, tot esperant la seva vinguda definitiva. És això el que entenem com a litúrgia. Tots aquests ritus, totes aquestes pregàries, que en definitiva ens recorden l'obra de la salvació, l'actualitzem sacramentalment, esperant la vinguda definitiva del Senyor. Mentrestant, el Senyor ens nodreix, ens omple de la seva gràcia, perquè anem caminant cap a la santedat, cap a la plena comunió amb ell. La litúrgia, més que uns mers ritus, és tot el conjunt, tota aquesta obra salvífica, tot el que hem escoltat, les meravelles que proclama la paraula de Déu, que està en l'Escriptura i que, després de la mort i la resurrecció del Senyor i la seva ascensió al cel i enviant-nos l'Esperit Sant, l'Església va actualitzant per mitjà de la Trinitat Divina aquesta salvació. Per tant, la litúrgia ens convida a entrar en aquest misteri, entrar en el misteri pasqual, entrar en el misteri de Jesucrist, en les nostres pregàries enviades al Pare per mitjà del Fill en l'Esperit Sant. La litúrgia ens ha de fer entrar, doncs, en aquesta comunió profunda amb el Senyor, en aquesta obra de la salvació que també és per tu, que també és per mi, que el Senyor ens convida a viure la seva mateixa vida malgrat el nostre pecat, però també allà on ha abundat el pecat i sobreabunda també la gràcia de Déu. La litúrgia, doncs, en definitiva, aquesta obra pública, perquè és una cosa que no és amagada, sinó a tota llum, convida a tothom a participar-hi, els creients, la salvació Déu l'ofereix a tothom. Ens cal a nosaltres, doncs, acceptar-ho amb tot el cor i amb tota l'ànima.
I com a creients, com podem viure la litúrgia, mossèn Teixidor?
El creient pot viure la litúrgia, com ens recorda Sacrosanctum Concilium, d'una manera conscient, activa i fructuosa, participant-hi en les celebracions litúrgiques, no només actuant o fent alguna cosa, algun ministeri, no només cantant o llegint, sinó també amb l'actitud del nostre cor, obert als tresors de la gràcia, obert als tresors de la paraula de Déu, també amb els nostres gestos corporals, asseguts, drets, agenollats, també en actitud d'adoració, de contemplació, d'escolta atenta dels ritus, d'escolta atenta de la paraula de Déu, i per tant, endinsant-nos-hi d'aquesta manera. El creient pot viure la litúrgia, evidentment, per l'acció de l'Esperit Sant. Nosaltres, doncs, amb humilitat, ens hem de deixar interpel·lar pel Senyor. Amb humilitat hem de deixar-nos sorprendre per tots aquests ritus, per totes aquestes pregàries que fan que entrem en la comunió profunda amb el Senyor. El creient pot viure la litúrgia, com dic, no només fent alguns ministeris que sempre estan bé, però sobretot ens demana que la participació sigui conscient, és a dir, sabent el que estem fent, que sigui activa no només amb els ministeris, sinó també amb les nostres respostes, amb els diàlegs, amb el cant, en la pregària, i també fructuosa, perquè aquesta celebració comporti en nosaltres un fruit abundant de gràcia del Senyor.
Avui hem parlat, doncs, de la litúrgia. Litúrgia és el que ens ha comentat mossèn Josep Teixidor, i és moltes més coses, segur. Seguirem el proper divendres amb una altra paraula del nostre diccionari litúrgic aquí a la litúrgia a prop. De seguida la nostra sortida per tancar la setmana.
Sense distància. L'Església a peu de carrer. En sortida. Uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
La processó de la Mercè és notícia. Es tracta d'una tradició recuperada després d'anys d'absència l'any 2003 i que consisteix a recórrer amb la imatge de la patrona de Barcelona als carrers de Barcelona. La ruta és des de la Basílica de la Mercè fins a la catedral. Començarà la processó a 7:15 de la tarda i a 7:45 començarà l'Eucaristia a la mateixa seu barcelonina, presidida aquest any pel bisbe auxiliar Javier Vilanova i amb transmissió en directe, com cada diumenge a 7:15 del vespre, per Ràdio Estel. Tenim amb nosaltres Ignasi Riera, president de la Germandat de la Mercè. Senyor Ignasi Riera, bona tarda, gràcies.
Bona tarda, senyor Ràdio Estel. Bona tarda a tothom.
Encantats de saludar-lo, ja ens ha acompanyat vostè altres vegades. La processó de la Mercè és la recuperació d'una tradició de pietat popular que ja es va consolidar, no?, i 21 anys després de la seva recuperació.
Oh, totalment. Abans que us volia comentar...
Sí, digui.
Després de 33 anys de ser president de la Germandat, en el mes de març vam tenir renovació de la Junta. Tota la Germandat va estimar nombrant-me president honorífic de la Germandat i la persona que ens substitueix com a president executiu, per dir-ho d'una forma,
sí,
és el germà Ángel Gómez Sala.
Molt bé, doncs Ángel Gómez Sala, moltes felicitats. I a vostè li direm ara president honorífic, doncs, no?
Exacte, exacte. Molt bé, que, perquè... Com dieu, fa 21 anys que vam restaurar la tradició d'iniciar la processó de la Mercè, que s'havia suspès després de la Guerra Civil.
Molt bé.
Llavors, jo crec que des de l'any 2003 ha sigut un èxit de la Germandat, sobretot, perquè... no deixa de ser una tasca complicada per unir cofradies, germandats, ajuntament, generalitat, permisos, itineraris, coros, etc, etc, etc.
Sí, sí.
O sigui que estem molt contents de que una vegada més, el diumenge, si Déu vol, a 7:15
de la tarda,
iniciarem la processó.
Molt bé.
Com 22 anys ja d'iniciat, i el trajecte que farem és plaça de la Mercè, carrer Ample, Regomir, carrer del Bisbe, catedral, i a la catedral ens rebrà el bisbe auxiliar, com heu dit, Javier Vilanova, que concelebrarà la missa.
Doncs molt bé, fantàstica aquesta tradició recuperada. Són convidades germandats i confraries, especialment les presents a Barcelona, però qualsevol creient, qualsevol persona que vulgui participar, que vulgui sumar-se a aquesta veneració a la Mare de Déu al carrer, no? Si una cosa té la Festa Major és que hi ha molta activitat al carrer, doncs aquesta n'és una, també, la processó de la Mercè.
Evidentment, ni tot barceloní creient i no creient estan invitats acompanyant-se a aquest itinerari de la processó tan estimada de la patrona de Barcelona.
Efectivament, surt una imatge que suposo que és la rèplica de la que hi ha al Cambril, no? La que es treu en processó.
És la rèplica que hi ha al Cambril, per seguretat, perquè la imatge original és un valor incalculable i no podem assumir riscos, doncs surt la rèplica, que és una imatge exactament igual que l'original.
L'original, a més, que l'original es va restaurar, recordem-ho, recentment, i que està ben bonica, pels qui vulguin anar fins al Cambril, a la Basílica, especialment de cara al 24.
Està fantàstica, l'original, l'any passat la vam restaurar, perquè se'ns va posar malalta.
Exacte, i això passa moltes vegades amb el desgast del pas del temps.
Ens va agafar un virus, però bueno, la vam curar diversos mesos a 40 graus sota zero, per netejar-la completament, i ara està immaculada i restaurada per 200 anys més.
Molt bé, doncs per dir-li que està ben guapa, Avui parlem de la processó de la Mercè, ens queda poc temps, però encara amb Ignasi Riera, president honorífic de la Germandat de la Mercè, volem preguntar-li una mica com és la processó, per aquells que hi vagin. Hi ha estones de silenci, hi ha cants, des de la sortida a 6:45 a la Basílica de la Mercè fins a l'arribada a la catedral pels carrers. Què s'hi fa normalment? Quina dinàmica se segueix?
Sortim de la plaça de la Mercè, a l'itinerari que us he dit, a Carrer Ample,
sí,
i Regomir cap amunt.
Està clar.
Hi ha coros, en la qual tot el trajecte hi ha els cants del coro que portem, la banda de música, que també ens acompanya, i anem resant les tres parts del Sant Rosari.
Molt bé. Per tant,
Això dona temps per arribar just a anar en la
catedral,
i abans ens està esperant per rebre'ns el bisbe auxiliar, Monsenyor Xavier Vilanova.
Xavier Vilanova, sí. I finalment li volia preguntar, ens pot recordar què és la Germandat de la Mercè i quines activitats, quin dia a dia segueix durant l'any, més enllà d'aquesta activitat?
Bueno, doncs la Germandat de la Mercè és una associació pública privada de gens de Barcelona, que la nostra missió és venerar la patrona de Barcelona, vetllar per la basílica, mantenir-la en estat de revista, gràcies a tots els donatius dels germans ho podem fer, i després ajudar al barri a la indigència, a la prostitució, a la drogadicció, i fer totes accions que puguin ajudar a la ciutadania, sobretot a Barcelona, amb l'obligació que tenim com fidels de la nostra patrona, la Mare de Déu de la Mercè.
Doncs molt bé, invitem els qui puguin estar interessats, devots de la Mare de Déu i que no coneguin aquesta germandat de la patrona de Barcelona, que s'hi acostin, que ho preguntin, per exemple, a la mateixa Basílica de la Mercè. També recordem que Ràdio Estel cada dissabte a 7:45 del vespre ofereix la missa anticipada dels diumenges des d'aquesta basílica, a més amb la tradicional sabatina que es fa al final.
Exacte. Sí, sí. Us agraïm moltíssim.
Encantats.
La tasca que feu vosaltres, i almenys que puguem tenir col·laboració de tot tipus d'institucions a la ciutat de Barcelona.
Molt bé. Una darrera pregunta encara. Aquesta ja era l'última, però li afegeixo una. Què pensa que sobre el fet que l'ofici solemne, la missa pontifical de la Mercè, torni al programa de l'Ajuntament, de les festes? Una notícia positiva, no?
Bueno, nosaltres vam rebre una carta, dirigir una carta a l'alcalde, el senyor Collboni,
sí,
i ens va contestar que en principi ja no tenia cabuda el que poguessin posar-nos la
processó, en aquest cas. Jo preguntava per la missa, però la processó també hauria d'estar, potser, però clar, queda fora del període de festa major, també és veritat.
Exacte, queda fora del període de festa major. Sempre ho fem en un dia que en l'Ajuntament també, donat la quantitat d'actes que hi ha aquests dies a la ciutat de Barcelona, que puguem tenir
els permisos més fàcilment, no? Diguéssim, els
permisos, l'itinerari, i que ens faciliti l'acte, m'entens?
Sí, sempre un diumenge a prop de les festes.
Exacte.
Ho deixem aquí, aquesta és la nostra sortida d'aquest divendres, parlant de la processó de la Mercè. Aquest diumenge, amb sortida a 6:45 de la tarda de la Basílica de la Mercè i arribada després a la catedral. Senyor Ignasi Riera, president honorífic de la Germanat de la Mercè, una abraçada i bona processó diumenge.
Gràcies, una abraçada i us esperem a tots.
Adéu-siau. Fins aquí, en sortida. Comentant-vos que aquest dissabte, com cada 14 de setembre, l'Església celebra una festa molt important, l'exaltació de la Santa Creu. També us invitem a viure-la. I diumenge, tot i que predomina la litúrgia del diumenge 24 durant l'any, és també la Mare de Déu dels Dolors. Felicitats, doncs, a les Dolors. Fins aquí, sense distància. Teniu més actualitat a 6:45 de la tarda, 6:45 del matí de dilluns a divendres, i a aquesta hora, a 1:00. Adéu-siau!